Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Avui ens endinsam en la que diuen que és la darrera batalla feminista. Una batalla que encara és silenciada i que, a més, suposa, de moltes maneres, capgirar el concepte d'autoritat. La violència obstètrica, aquella que pateixen les dones embarassades durant el procés d'embaràs, el part i el postpart. Heu sentit parlar de violència obstètrica? Què és? Com ens afecta a les dones? Avui en Dones en parlarem fins gairebé les 7 de l'hora baixa.
Les dones que han patit violència obstètrica coincideixen en parlar de manca d'informació sobre el que estan fent amb el seu cos, tracte paternalista o despectiu, abús de medicació o d'intervencions per protocols sense que estiguessin justificades mèdicament, prohibició de menjar o de beure durant hores. El relat passa sempre pels mateixos llocs. Per què, idò, està silenciada?
A Espanya, un de cada quatre parts atesos entre el 2000 i 2016 va ser per cesària. La sanitat pública, durant aquests 16 anys, el 22% dels parts es van realitzar per aquest mitjà. La xifra, per cert, augmenta fins al 36% de mitjans als hospitals privats, segons dades del Ministeri de Sanitat. A Balears, segons informació del diario.es, entre el 2000 i el 2016 hi va haver 127.252 parts. Un 20% va ser per cesària.
L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no estableix cap obligació sobre la taxa de cesàries ideal per a cada país, però ha conclòs que les taxes superiors al 10% no estan associades amb una reducció en les taxes de mortalitat materna i neonatal. Si parlem en retrospectiva històrica, hem de tenir present que fins al segle XVI els parts estaven en mans de les comares, perquè tot el que fa referència a la sexualitat femenina era considerat un saber femení. Les comares transmetien el seu saber empíric de generació en generació. Va ser a partir del segle XVI que diversos metges, que eren homes, varen començar a interessar-se per l'obstetrícia, no m'ho sortirà, i a escriure tractats, fins i tot. Varen arraconar les comares.
El segle XVIII va ser quan els parts van passar a ser territori d'homes. I per parlar avui de violència obstètrica, comptarem amb les veus de Roser Gallardo, com ara especialitzada en obstetrícia, Maria Llopis, feminista, autora de Maternitats subversives, i Virgínia Moy, periodista i víctima de violència obstètrica. Començam. I quan són gairebé les 6 i 10 de l'hora baixa, començam en la primera entrevista del dia. Ana Roser Gallardo, com ara especialitzada en obstetrícia. Benvinguda, Roser.
Hola, bones tardes.
Un plaer tenir el teu testimoni avui a Dones.
Encantada d'estar amb vosaltres.
Parlam avui d'un tema poc conegut, silenciat, i és la violència obstètrica. Em fas una mica d'explicació per les oients que no siguin conscients de quin és el significat d'aquest tipus de violència?
Sí, se trata d'un tipus de violència de gènere, un tipus de violència exercida per part dels professionals sanitaris sobre el cor de les dones. I sobretot de la seva, bé, sobre el cor de les dones i de la seva vida reproductiva, principalment de l'embaràs, part i postpart. A través d'un tracte deshumanitzat, un abús de medicalització i una manera de fer patològic tots els processos fisiològics. Aquesta podria ser de tant física, mitjant pràctiques invasives o una medicalització injustificada, o també podria ser psicològica. Per exemple, amb una omissió d'informació, amb una infantilització, amb una coacció, etc. I com vosaltres heu dit en el principi, la violència obstètrica se troba totalment invisibilitzada. I el que és pitjor per mi, normalitzada.
De fet, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia ha arribat a negar, no?, que existeix aquest tipus de violència.
Sí, sí, sí.
Donant quins motius, donant quines raons per negar la seva existència?
Ui, jo no sé exactament quin motiu s'ha donat, però generalment el fet de que sigui, supos que va per aquí, el fet de que sigui una violència exercida per professionals sanitaris no s'entén com a tal, no? Llavors, jo crec que va per aquí, de que nosaltres, com a professionals sanitaris, s'entén que fem el millor per tu i, per tant, no se considera violència. No? Jo crec que va una mica per aquí, no sé exactament perquè no m'ho he llegit darrerament, com que ha dit la Sego.
Ja. Un pot de corporativisme allà, no?
Sí, sí, i sobretot també una qüestió de por damunt ser dones, damunt els processos fisiològics de ser dones, de jo som que es que en sap i bé, no se pot qüestionar que jo pugui fer violència, no?
Ja, ja. Roser, parlaves de la mancança d'informació, de la infantilització. En quins casos ens trobam amb aquesta falta d'informació i no són conscients que haurien de saber les dones que estan embarassades abans d'anar a una consulta ginecològica, per exemple?
Bé, en aquest moment jo trobo que en aquest moment hi ha bastant informació. Hi ha moltíssima bibliografia, hi ha diferents associacions. Aquí tenim l'associació Naixença, existeix a nivell estatal el Parto Nuestro i moltes altres més, no? En les quals mos poden dirigir, informar de quina hauria de ser o quina és la situació, la funció fisiològica. I també comparar una mica amb el que s'està o com s'estan atenguent els embarassos, parts, naixements i postparts, no? Llavors jo crec que sí, que hi ha bastanta informació. També tenim a tots els centres de salut, que això la preparació en espart, no vol dir que tot sigui la més... que representa una informació més completa o més imparcial, sobretot, però bé, maneres de cercar tenim en aquest moment. I què podríem fer? Pues això, jo crec que és mirar tot el que hi ha, llegir bastant i veure el que està d'acord també en quan nosaltres som, no?, i el que nosaltres volem.
Clar, pel que explicaves abans també d'aquesta normalització, no?, que se li ha donat a la violència obstètrica com una cosa habitual, com una cosa que ha de ser així. Imagino que deu haver un tant percent molt elevat de dones que ni tan sols són conscients, no?, d'haver-ne patit, m'imagino.
Sí, Sí, sí. Això m'ho ho trobem cada dia a la consulta. Bé, jo xerraré en primera persona. Me trobo moltes dones que me conten el seu part i me conten a lo millor com si fos, bueno, en certa manera, també és un poc, diríem, entre comates, positiu que ho hagin viscut així, perquè el que me conten, per jo, a vegades és una història de terror. I seria una mica això, no? O sigui, s'ha normalitzat tant i s'ha fet creure tant i s'insisteix tant i se repeteix una i una altra vegada que lo important és que bueno, tu estàs bé, la criatura està bé, per tant, tot és vàlid, el que s'ha fet fins ara, no?
Yeah. Sí.
I a mi lo de invisibilitzada me preocupa, però me preocupa molt més lo de normalitzada.
Yeah.
Perquè si està normalitzada és més difícil que es pugui visibilitzar.
Roser, molta d'aquesta violència es du a terme en moments de vulnerabilitat. Llavors, quan una persona pot arribar a ser conscient és després d'haver-la patida. Es pot denunciar a posteriori? I aquí sum una pregunta que m'acaba d'arribar via xarxes d'un oient que ara ens està escoltant, i és: en el cas d'haver patit algun tipus de violència, on es pot anar a fer una denúncia? Quin seria el procediment?
Mireu, aquí a la nostra comunitat autònoma tenim la llei balear de salut que contempla els drets durant l'embaràs, part, naixement i criança. Bé, i postpart i criança també. Aleshores, jo crec que tothom hauria de conèixer l'existència d'aquesta llei, perquè l'existència d'aquesta llei mos permet poder demanar tots els drets en els que tenim accés, que són pràcticament tots. Per llei s'han de complir, i si no s'incompleixen se poden fer diferents coses. Jo demanaria explicacions en el nostre servei de salut, a la nostra conselleria, o sigui, ho denunciaria a la nostra conselleria. Després també hi ha associacions d'usuàries de com se diu, ara no sé com se diu, algo del paciente, ara no me'n recordo com se diu exactament.
Sí, un defensor del pacient.
I després també aquí tenim Naixença, l'associació Naixença. I a Naixença, de la qual jo estic
formant... Està fundadora.
Sí.
Fundadora, i que fa poc va fer 25 anys.
20. Sí.
Perdona,
20. I de Naixença també recollim totes aquestes denúncies, bueno, tant siguin denúncies com inclús siguin fets positius, també ho recoïm tot, no? I per transmetre de tant en tant totes aquestes demandes de la població a la conselleria. Però vaja, jo crec que això ha d'arribar, el que dèiem, defensor de l'usuari, i també a la conselleria.
Evidentment, s'ha de seguir aquesta
línia. Defensor l'usuari, conselleria, de Naixença, són uns dels espais on anar a denunciar aquesta violència obstètrica.
Evidentment, davant se sospita d'haver-la patit. Roser, una pregunta que és que no puc evitar fer-te, perquè segur que me diràs que sí, però la Covid de nou, aquesta estimada Covid de nou que ha arribat i no mos deixa, ha afectat de qualque manera a tots aquests processos? Vos ha afectat de qualque manera en aquesta feina?
Idò, com has dit, sí.
Sorpresa! Ja, és que està afectant a tot, evidentment. Però vull dir, vosaltres de quina manera ho ha fet?
Sí, nosaltres hem tingut la sensació molt de moments, bé, la sensació, vull dir, no crec que sigui una sensació ja, de que ha servit per llevar el que dèiem, ara no ho diré en castellà, d'un plomazo, molt dels drets que havien aconseguit durant aquests 20 anys. Com a associació, per exemple, estic xerrant, no? Bé, com a associació, com a representant d'usuàries, no? Jo crec que ha estat una excusa, i encara segueix sent una excusa, encara que manco, per llevar un dret que teníem adquirit.
Per exemple, Roser?
Sí. Per exemple, durant l'embaràs, les dones s'han vist... Bé, també vull dir que moltes de les mesures que s'han preses han estat per desconeixement. Però, per desconeixement, el que s'ha fet ha estat privar, llevar. Uh-huh. O sigui que s'hagués pogut pensar una mica més, no van de fer-ho, no? Uh-huh. Llavors, durant l'embaràs, per exemple, la dona només podia assistir a les consultes tota sola. Sí. Si tenia que anar a fer una ecografia, també deien que havia d'anar tota sola i la parella tenia que esperar inclús fora de l'hospital. Estan xerrant, jo, per exemple, bueno, totes són importants, però, per exemple, la ecografia que se passa setmana 20, una ecografia que és per descartar que hi hagi problemes més o manco serios, no? I doncs la dona també havia d'entrar tota sola. Generalment, tot va bé, tot va beníssim i no hi ha problemes, però se pot trobar en qualque cosa. Yeah, i la dona se trobava totalment tota sola.
Clar.
I no només la dona, sinó que també l'acompanyant.
S'acompanyant, clar.
De certa manera, l'altre pare, mare que hi pugui haver, també té dret a escoltar.
A formar-hi part.
Sí, sí. Que és la seva criatura, el seu fill, no?
Clar.
Llavors, durant l'embaràs ens hem trobat, per exemple, amb això. Després, durant el part, una de les coses que ha estat bastant greu ha estat el tema de les cesàries. Havien aconseguit, no fa molt de temps, però s'havia aconseguit que les dones que tinguessin una cesària que no fos urgent poguessin entrar acompanyades. I d'això se va llevar, totalment. O sigui, a partir del primer dia, la dona a una cesària entraria tota sola, no podria estar acompanyada. També hem vist que hi ha hagut i segueix havent moltes més induccions. O sigui, jo crec, a mi me dona la impressió, com ara que estic fent feina primària, que no havia viscut mai tantes induccions com ara. Crec que valia la pena que la conselleria fes un estudi a veure per quin motiu s'han fet aquestes induccions. Inclús clíniques privades s'induïen també per motiu de Covid. I que no sé, és una cosa que és inexplicable, no?
Roser, i una pregunta. Si tenim una dona cada parir en breu i se troba en la situació de que durant el moment d'espart o de les contraccions està patint i ella és conscient de qualque tipus de violència obstètrica o que no deixen passar el seu acompanyant o que potser l'estan coaccionant per posar epidural perquè si és part pues sigui més fàcil o més ràpid, en aquell moment quines eines i quins recursos oferiries o recomanaries a aquesta dona per fer front i reclamar el seu dret o reivindicar i poder dir no, el meu company o la meva companya o el meu familiar o el meu amic té dret a estar aquí de dins, per favor, hi ha un protocol, hi ha un dret i poder reivindicar-ho sense que això suposi una angoixa afegida en el moment vital que implica la maternitat.
En els parts estan entrant acompanyades, eh? En el moment d'espart, quan no és necessària, en el moment d'espart, entès com a tot el procés d'espart, que seria la natació, el moment de naixement de la criatura i les hores després, estan acompanyades. Aquí, si com altres llocs no han estat acompanyades, aquí sí, això s'ha mantingut. Vull dir, alguna cosa que hem de valorar, no? Que no han estat, en el moment d'espart, no han tingut que entrar, com a mínim, a les públiques, que és el que més conec jo, totes soles. Sempre entren acompanyades. Referent a lo de quines eines té la dona. Les eines ella hauria de conèixer, s'hauria d'haver informat abans. Ja he dit que assisteix a llei. I que la llei ens dona dret a triar, escollir, bé, tot el que nosaltres volem, no? I el que no volem. Per tant, estaria bé ja dur escrit en un pla de part el que vull i el que no vull, no? Perquè en el moment que tu estàs en fase de dilatació, per exemple, seria contraproduent tenir que estar discutint, reivindicant. Vull dir, probablement això, aquest paper l'hauria de tenir la persona acompanyant. Uh-huh. Hauria d'estar vetllant una mica per lo que sap que la dona vol en aquest moment i defensar-ho, no? Perquè, com dèiem, és més vulnerable en aquest moment i la coacció pot ser molt forta. Uh-huh. Per tant, lluitar la mateixa dona podria dur-la a que segregàs massa hormones de l'estrès i espar-se l'ituràs.
Uh-huh. No? Roser, prenem nota. Moltes gràcies per compartir avui aquesta taula amb nosaltres i donar una mica de llum sobre aquest tipus de violència de gènere, la violència obstètrica. Roser Gallardo, com ara especialitzada en obstetrícia. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Las mascarillas, tan, tan, taran, tan, tan. Las mascarillas, tan, tan, taran, tan, tan. Ponte las mascarillas y guarda la distancia. Nos van a encerrar. No, 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 no quiero. Nos van a encerrar. Que no, 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 no quiero. Por favor, otra vez encerrado, no. Por favor,
pues...
otra vez encerrado, no.
Bueno, Nai, no me l'ha tornat a posar, jo li deien al nostre company Níquer que obrís el micro perquè tothom escoltés com se la sap de memòria.
Sí,
la setmana passada amenaçava, pensava que només quedaria amb això, però les nostres oients avui tornen a escoltar Les mascarilles de l'amor.
Jo crec que vaig dir que la faria servir de sintonia, perquè cada vegada que
hagi
de xerrar de temes de
Covid,
que va, però si és boníssim, és un temazo,
no?
No hi ha negociació.
No.
Ai, t'educo un recull especial de tornada a classe 2, val? Perquè la setmana passada era una prèvia, expectativa de com serà, què passarà. Aquesta ja sabem que hi ha comunitats que ja han obert els centres educatius, han inaugurat ja aquest any acadèmic, i t'educ testimonis a peu d'aula.
Molt bé, ha anat bé o què?
Ha anat regulant, no ha anat del tot bé.
Chicos, buenos días. Antonio, ¿dónde vas sin mascarilla? Antonio, todos los días te olvidas la mascarilla, prenda. Ya sé que tengo la gafa en pañal. Carmen, esa no es la mascarilla que tú llevabas. ¡Que no se cambian las mascarillas! Paquito, tápate también la nariz, por favor. Antonio, que no os podéis abrazar, por Dios. María, tú no traías un zumo. ¿Qué haces con un batido? Cada uno con su merienda. ¡No se comparte, no se comparte! A ver, ¿quién ha estornudado? Las dos al baño a la vez. ¿Estáis flipando? ¿Cómo no se te va a romper la mascarilla si no paras de tocarte? Sé que no os apetece a ninguno estar aquí, pero no hace falta que estéis todo el día tosiendo. Que no estáis malos, estáis amargados como yo. Que te pica la mascarilla, a mí me pica la vida y aquí sigo, aquí sigo.
Una altra vegada la Carina, no m'ho puc creure.
Carina és una gran.
Tenim un assessor musical.
Aquesta cançó és un clàssic, perdona.
Trias,
li vaig demanar la cançó i va ser ell que me la va passar. Sí, que tu mateixa. Hem escoltat aquest testimoni cru d'una mestra, és comèdia, evidentment, enfrontant-se a les dificultats de mantenir distàncies de seguretat, però també t'he duit l'àudio esfereïdor. Tremolaràs. D'una mare que vigila els seus fills durant els temps d'esbarjo.
¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuida de tu mano, Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, que no te acerca la niña! ¡Niña, hija, échate para el lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no le de beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Niño, está en la casa! ¡Niño! ¡Maldito! ¡Sumito a la niña, no! ¡Sumito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Olvídate de todo lo que te he dicho! ¡Que no compartas con nadie! ¡Dame las manos! Con ese, la mascarilla,
Tamara. La Tamara no se posava la mascareta.
Parlem avui de violència estètrica de maternitat i jo no sé quin tipus de mare seria i no sé si me posaria també a la porta d'escoler a cridar. Sé que és complicat amb els petits i ha de ser difícil fer entendre que s'ha de mantenir una distància de seguretat, portar tot el dia mascaretes...
Una gran majoria, segur que és així com tu dius.
I tornar amb un batut...
He trobat, perquè he fet una feinada, ses declaracions d'una nina que ho té superclar.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
És mejor eso que morirse, no?
Una criatura en sobreexposició informativa. És a dir, aquesta nina que seva...
Ja. La setmana passada ens va quedar bastant clar que allò de l'homeschooling, te'n recordes que vàrem estar xerrant, estudiar a casa, és una alternativa, no? En cas que haguem d'entrar escenaris, a.k.a. nou confinament, sí, amb permís d'una Carina. Mos renyarà, a veure, si mos tornen a tancar.
Sí, però també vàrem veure qualque exemple de fracàs, no?
Sí, te'n duc un altre. De bé, fet, en aquesta també li haurien anat bé unes lliçons presencials o no.
Resulta que el río Nilo tiene una longitud de 6.400 kilómetros aproximadamente. Nace en Burundi y desemboca en Egipto, en el mar Mediterráneo. Entonces, si la Tierra fuese redonda, estaríamos en la teoría, en el modelo de que el río, el agua del río subiría hacia arriba, porque si la Tierra es curva y el río nace abajo y sube hacia arriba y desemboca en el Mediterráneo, el río sube hacia arriba. Entonces, ¿cómo es posible que el agua del río Nilo suba hacia arriba 6.400 kilómetros en el modelo de la Tierra redonda? Por favor, ¿me lo podéis explicar? Gracias.
Terraplanista.
Això és una professora?
No, això és una atleta que té un videoblog i clar, i que en realitat ella se confessa terraplanista.
Terra què?
Terraplanista.
Ah.
I no ha sentit...
Parlar de la gravetat, no?
La gravetat, tio.
Y yo me vengo con la mariconada de la gravedad, porque la gravedad para mí no existe. O sea, tiras una cosa y cae al suelo y ya. Y punto. Nada se siente atraído por la tierra ni un dios. Se caen porque se caen. Las cosas caen por su propio peso. Así que yo quiero saber y quiero ver con mis propios ojos que el agua sube para arriba.
Ai, mare, anant ben servides, eh? Bé, a la nostra comunitat, pendents de la tornada a les aules, que esperem que no tingui res a veure amb el que ens ha dit avui Naina, la nostra secció, però de moment, dones, fem una pausa i en un parell de minuts tornem a la segona entrevista del dia, Anna Maria Llopis, autora de Maternitats Subversives. Fins ara.
IB3 Ràdio és servei públic.
Amb un palma de meco. Ameco, a ferret, no mollis!
Arròs, sabó i oli, no cobraran respost. Faves
cuitades,
una cosa que també se treuen com a
llixet. Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
Això em va passar jo.
El dia te comptam la vida, de dilluns a divendres, a partir de les 9 del matí.
La política, la cultura, l'economia,
l'informació, l'anàlisi, les opinions,
la percepció que encara continuen tenint sobre aquestes violències,
el feminisme, el medi ambient, les noves tecnologies.
Escolta una cosa, que el dia té Instagram.
A IB3.
Diumenge, torna a la Lliga, torna el futbol a IB3 Ràdio. El Mallorca afronta la nova temporada a la segona divisió, debutant a casa contra el Rayo Vallecano. A partir de les 3:05 de l'hora baixa, viu l'estrena de Luis García Plaza a la banqueta vermella. Arranca Esports 3 en joc amb el Real Mallorca Rayo Vallecano a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2.
Dones.
I començam ja amb el segon bloc de dones. Avui parlam de violència obstètrica i dèiem abans que les dones que han patit violència obstètrica coincideixen en parlar de manca d'informació sobre el que estan fent amb el seu cos. Tracte paternalista o despectiu, abús de medicació, d'intervencions per protocol sense que estiguin justificades mèdicament, o prohibició de menjar o de beure durant hores. Parlàvem d'aquest tabú que és la violència, de que no es parla, però tampoc es parlen d'altres tabús, com són el parts orgàrmic, o que els embarassos també són uns períodes fortament sexuals. Avui ens acompanya Maria Llopis, autora del llibre Maternitats Subversives, per parlar d'aquestes qüestions. Benvinguda, Maria.
Hola, bona tarda.
Parlàvem abans amb Roser Gallardo, que és comare especialitzada en violència obstètrica, i ara et donem pas a tu per conèixer una mica més exactitud aquesta part de tabú del que va més vinculada a la sexualitat de l'embaràs, dels parts també. Ens pots explicar una mica aquest procés sexuat de les dones durant l'embaràs?
A veure, jo abans de quedar-me embarassada jo me llamó la atenció, no? Que el fet de que moltes dones em deien que havien estat molt que la seva sexualitat s'havia com multiplicat exponencialment durant l'embaràs. Aleshores em vaig ficar a fer la meva petita enquesta, no? I a parlar d'aquest tema, i em vaig adonar que sí, que hi ha excepcions, com per a tot, i més en el tema de la sexualitat, que per a cada un és tan no tan indi, tan propi, però que sí, durant l'embaràs els mugrons es fan més grans, estan molt més sensibles, la vulva també, i és molt més fàcil arribar a l'orgasme per a moltes persones. I ja, això és un fet. Hi ha excepcions com per a tot, en qualsevol pràctica sexual també hi ha, però sol ser la norma. També és fisiològic, un ginecòleg, una ginecòloga te ho pot explicar, és perquè hi ha més sang als genitals i els pits es fan més grans i estan més sensibles, és una qüestió fisiològica, no té res que veure en altre tema, saps? Sí.
Això forma part, no? De tota manera, el negar aquesta condició natural, el que deies del cos femení, sí, durant els camps, és violència obstètrica, tot això, no? O sigui, vull dir...
Clar, és com que aquest tema es deixa de banda, no?
Sí. O sea,
no també, a mi em va trucar... Me llamó la atención una amiga que estaba que no pues había que inducirle el parto, ¿no? Y que le pusieron una hormona dentro. Que era, que yo digo, uy, ¿qué hormona le están poniendo? Me pongo a mirarlo en internet, en Google, ¿no? Que ¿para qué sirve esta hormona? Y se ve que es la hormona que está en el semen. Hostia. Y digo, jolín, o sea, hace falta poner la hormona. Hostia. Con una jeringuilla en vez de decirle, oye, llama a tu novio y dile que a veces creo que... No, o sea...
Sí, no, es tal cual.
Que si tiene un momentito, ¿no? Para acercarse.
Claro, digo, ¿por qué tenemos que hacer una intervención cuando... O sea, la hormona que me estás poniendo es esa hormona, es la hormona que está presente ahí, que a veces desde la medicina, ¿no? Como que tengo la sensación de que complicamos las cosas.
Sí. Dins també del que és aquesta part de l'embaràs, els parts, també hi ha hagut parts amb el qual les dones han sentit orgasmes.
Sí, quan em vaig ficar a investigar el tema dels parts orgàsmics, em vaig adonar de que òbviament molt freqüents no són, malauradament, però el que sí que passa en els parts orgàsmics és que estan completament silenciats i censurats, que hi ha moltes dones que els han tingut, moltes no, o sea, te diria que totes les dones en les que jo he parlat, el 99% de les dones en les que jo he tingut contacte, que han tingut un part orgàsmic, no ho poden contar. No, de fet, mira, la xica a la que jo entreviste al llibre, Sarri Wild, per el part orgàsmic, és un pseudònim, Sarri Wild, i la seva foto apareix borrosa.
Sí.
És l'única persona que està en pseudònim en tot el llibre, la persona que ha tingut parts orgàsmics. Per què? Perquè aquesta informació, pues, ella treballa en determinat àmbit i pel seu treball podria no afavorir-la. No. És molt, o sea, si lo piensas, o sea, es muy fuerte que una mujer que haya que esto sea censura, o sea, que haya que censurarlo por una cuestión de trabajo.
Ya.
Rock, un segundo. Un momentito. Dime, estoy aquí.
Eso es de conciliación, no pasa
nada. Sí, es que estamos en un jardín enorme. Están aquí sus amigos, ¿sabes? O sea,
no te preocupes. María, ¿qué implica proyectar, bueno, afirmar o compartir amb altres dones o amb altres homes que el fet de l'embaràs és un període fortament sexual, que pot haver casos on un part provoqui orgasmes, que fins i tot alletar el teu infant pot ser un fet sexual, perquè pot arribar a provocar aquesta imatge bruta de la dona.
Perquè hi ha tanta resistència a acceptar aquests fets, actrices. Jo crec que el tema de la sexualitat no ho duem molt bé.
És un tabú encara, en tots els aspectes.
Sí, jo crec que simplement perquè és sexualitat, o sea, tan senzillament, no?
Sí.
Que ens pensem que no, però hi ha molta por encara de pensar les nostres coses com coses, com éssers sexuals i les nostres coses com generadors de plaer. I sí, jo crec que todavía queda ahí un poco del rollo cristiano, ¿sabes? Que nos creemos que no, però sí.
Sí, tenim aquesta arrossegada, aquesta càrrega, és vera, que sí, ens pensam que som els més liberals en el sentit aquest de
liberar-nos
sexualment, però exacte, sí, n'hi ha fins i tot en aquestes noves generacions, sí. Maria, jo te volia demanar el teu parer, que em penses de que aquesta temàtica, la violència obstètrica, que abans ha quedat clar que està bastant invisibilitzada i silenciada, no sigui discutida, no sigui debatuda dins el que és l'entorn feminista. Per què penses que se produeix això?
Que no sigui debatida,
sí, o sigui, vull dir, el discurs feminista encara no se l'ha fet seu, no?, com a tema de lluita, no?, diguem, està molt invisibilitzada.
Sí, jo pensava que no, que en aquests anys sí que hi havia hagut un canvi, no? Jo crec que sí que hi ha una miqueta de canvi, de quan vaig publicar el llibre a ara, que han passat ja uns anys, 5 anys, m'agradaria pensar que han canviat una miqueta les coses, però sembla bé, no? I a part d'ara, en el tema del coronavirus, s'estan fent algunes barbaritats.
Sí, clar, ho parlàvem ja abans amb el Roser. Tot així sí que hi ha la percepció de que dins el moviment feminista no és una encara de les lluites principals, la violència obstètrica. No sabem si és perquè és un tema tabú, invisibilitzat, hi ha coses molt evidents, com es maltracta dins un part, però reconèixer altres esferes o reivindicar pues parts orgàsmics, altres esferes més vinculades a la sexualitat, és un discurs que encara costa molt. Literatura en aquest aspecte n'hi ha molt pocs, és cert que tu pots ser un referent, però hi ha pocs assajos que parlin sobre aquesta temàtica, la literatura encara és escassa. Per això trobem que encara que és un tema que encara està a la cua del debat.
Roser, ens escolta, sí.
Maria.
Perdona, Maria. Ai, ara ja t'he rebatejat.
No, perdona.
O sea, pues estic no saben tampoc, que era l'altra pregunta, mentre pensa si estàs d'acord o no amb la reflexió que et llançam, que si trobes que potser és perquè molta d'aquesta violència està exercida per dones.
Ah, ja. Sí. Sí, no és un tema de hombres contra mujeres, ni para nada. No, és com... Yo creo que es una misoginia que está dentro de la sociedad y que la tenemos todos como... Sí,
estem tots contagiats.
Sí. I abans estàveu comentant... És que el nen m'havia despistat.
El rock.
El rock, sí, saps? I estàveu parlant de que no hi havia literatura que reflexara a tots aquests temes, no? O que no hi havia tanta literatura, no?
Tanta representativitat d'aquest tipus de violència.
Ja. Bueno, representada está en las películas, esa violencia, pero no está puesta
en... Sí,
però
no está criticada. Clar, no está cuestionada. Podem veure el cuento de la criada, que hi ha una... Claro. El conte de la criada, que hi ha una escena on ella... Vaig a fer un spoiler, me sap greu, però on ella està embarassada i s'intenta provocar un part, on hi ha una violació que és clarament una mostra de violència obstètrica i tothom se qüestiona perquè és d'una barbaritat increïble, però ningú pensa, això es diu violència obstètrica. Vaig a fer una recerca sobre això. Sabeu com una violació, però més enllà d'aquest tipus de violació...
Sí.
Maria, et veig molt reflexiva avui.
Que... No, estic... No saps què passa, que... jo estic ara... O sigui, en aquest moment de la meva vida jo tinc 45 anys i aleshores estic començant a tindre desarreglos de la regla i estic molt interessada ara en el tema de la menopausa. Entonces la meva energia ara mateix, que també tot el tema de la violència obstètrica en la menopausa, dos quartos de lo mismo. ¿Sabes? Todo el tema del intervencionismo, nuestros cuerpos, de no intentar ver qué está pasando realmente ahí y exceso de medicación, etcétera. Está ahí también, que es como es un suma y sigue. Entonces es un tema que tengo, que es un tema en el que estoy ahora metida, pero bueno, antes de escribir Maternidades Subversivas, como que estuve muchos años, incluso antes de quedarme embarazada, investigando sobre todo el tema de maternidad. Y ahora estos años estoy como investigando mucho con el tema de la menopausia. Sí, entonces, quieras o no, como todo este tema me como que es el tema en el que he estado muchos años.
Y ahora estás en un otro eix.
Pero bueno, también esto es normal, ¿no? Vas poniendo la energía en un lugar, la vas poniendo
la vas
en otro.
Mudant. Maria, nosaltres hem de posar ara l'energia en un testimoni de violència obstètrica, que li hem de donar pas. Et volem agrair la teva intervenció i la teva amabilitat, així que t'enviem una abraçada des de dones. Gràcies.
A vosaltres, adeu.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Formació. Dones.
I començam ja el tercer i el darrer bloc del programa, quan queden 13 minutets per les 7, i anem a donar pas avui a la tercera entrevista del dia, i és el testimoni de na Virginia Moya. Ella és periodista i avui ens explica, dones, la seva experiència amb la maternitat en concret, amb el seu primer fill, amb el qual va patir violència obstètrica. Benvinguda, Virginia.
Hola, Victori, com esteu?
Bé, molt bé, moltes gràcies per la generositat i per explicar avui el teu testimoni en directe. Quina va ser la teva experiència?
Bueno, la veritat és que costa una mica xerrar d'això, perquè, com dèieu, és un tema bastant tabú i que no és agradable, i tal vegada les mares després haurien de fer un exercici, quan ja tenim els nostres fills, de denúncia o de moure qualque tipus d'iniciativa, perquè després estàs tan feliç amb el teu bebè que se t'oblida o te vols oblidar el que has viscut, val? La meva experiència va ser quan jo tenia 23 anys, que estava a punt de parir, vaig anar a veure la meva ginecòloga i me va dir que bé, que encara me quedaven 10 dies per sortir de comptes, però que trobava que jo estava engreixant molt i que tal vegada seria bona idea provocar el part. sense haver sortit de comptes i sense que l'embaràs hagués arribat a termini, no? Mm-hmm. Clar, això avui en dia pues, m'ho escandalitzaria, però fa 11 anys mm-hmm. jo ho vaig veure com a normal perquè tampoc tenia massa informació en aquest sentit. I quan vaig anar allà, el dia que ella va dir, i a tal dia me va bé, pues, vaig entrar a l'hospital, me varen fer totes les pràctiques que avui en dia no se fan. Me varen rasurar, me varen posar una enema, me varen rompre la bossa, i després de romper-me la bossa, la comare que me la va rompre me va dir fetes idea que això serà una cesària, i això ho has de saber. Però clar, jo ja no tenia... La bossa no se pot cosir, ja no hi havia plan B. Llavors ens varen tenir allà fins que a peritori vaig entrar tota sola, vaig fer una estitjada i finalment va ser cesària, per jo del tot innecessària. Mm. I a més, el pitjor per jo d'aquell moment va ser que m'haren separat el meu fill, això va ser a una clínica privada, i el meu fill va estar unes 5 hores tot sol a una incubadora. Quan això avui en dia, que si se van de fa 10 anys, no se faria. El tindrien pell en pell, farien una sèrie de coses perquè el nadó no estigués tot sol, i en el meu cas no va ser així.
Virginia, tu eres conscient en aquell moment, però del que t'estava passant. A lo millor no li donaves el nom de violència obstètrica, però vull dir, però no, o sigui, tu pensaves que entrava dins la normalitat tot el que t'estàvem fent.
Claro, jo pensava que era normal. Mm. Sí, pensava que era totalment normal, i però vos diré més, després vaig tenir un altre fill, tot va anar súper, vaig tenir els bebès amb el Llàtzer, una passada, i després m'he quedat embarassada per tercera vegada, que, i vaig tornar a patir una mala experiència. Ostres. I jo ja vaig anar a peritori empoderada, sabent el que està bé i el que no està bé, i la meva tercera filla vaig sortir de comptes, vaig anar a l'hospital per saber com estava, i un ginecòleg me va fer un tacte, però en realitat no era un tacte, era una maniobra de Hamilton, ostres, camuflada, que se fa per rompre les membranes, i que me va xapar per la meitat. O sigui, mai m'han fet tant de mal com en aquell moment.
Està prohibit, això.
Pues me lo vaig endur de regal fa 6 anys, justos.
Clar, tu dius...
I jo ja sabia el que era. Sí, o sigui, jo ja sabia el que era xungo, sabia que tenia el meu dret, vaig anar amb un pla de part, però aquest senyor m'ha enganat, me va dir que me faria un tacte, i va ser mentida. Va ser mentida. Com podem lluitar contra això?
Ja. Tu com ho vas fer? Com vas fer front tant a la primera situació i aquesta tercera que ens contaves?
Bueno, jo vaig anar a teràpia. Quan vaig tenir la cesària, per jo innecessària, vaig fer una feina de teràpia. Uh-huh. Vaig tenir un altre bebè per enmig, que va ser un part vaginal, que va ser el meu mitjà, i jo pensava que la meva ferida emocional se curaria amb un part, i això no va ser així.
Ja.
Vaig haver d'anar a una terapeuta que me va dir que els fills són diferents en el final, que la ferida està de dins, que per molt que tinguis altres fills, el primer te'l van robar aquell part que havia de ser i no va ser.
Ja.
I en la tercera, ja us dic, jo anava molt empoderada, molt segura i molt decidida, i me va passar això, i tampoc vaig denunciar quan ho hauria d'haver fet. Sí, ho hauria d'haver fet. Vaig pegar un crit. Ja. I la comare que estava allà de vora va al·lucinar, me va donar la mà, o sigui, sé que la seva mirada estava la mirada de qualcú que te dona suport i que t'entén, però aquell senyor probablement estigui exercint ara mateix a l'hospital i que ningú li planti cara, o que tingui els nassos de ficar les mans damunt de qualcú en un moment tan vulnerable com un naixement per una dona i li faig això sense el seu consentiment.
És un relat esgarrifador que expliques, Virginia, i encara que no ho haguessis denunciat en aquell moment, aquest relat en primera persona ara és una forma de denúncia, que si se suma amb el testimoni o amb la veu experta d'Anna Roser i també amb sa dona Maria, que era més des de s'apoderament, de sa sexualitat a sa dona amb espart, tot junt no deixa de ser una reivindicació per lluitar contra els drets de sa dona, en aquest cas des de sa teva vessant a través de l'empatia que puguin sentir ses dones o que ara estan embarassades o que han patit una situació semblant, així que des de dones te volem enviar una abraçada molt forta i agrair-te que hagis compartit amb nosaltres la teva experiència.
Gràcies. Jo, si m'ho permeteu, m'agradaria puntualitzar que el que has dit abans, sí que crec que fa falta que el feminisme s'involucri un poc amb aquesta causa. Que sí que crec que som una mica invisibles perquè la maternitat de vegades o la lactància té aquest punt com a esclau que no és cert, que és una alliberació en realitat i que crec que si mos miram en els ulls, dones, mares o no mares, al final hem d'estar juntes amb aquesta lluita.
Volia ratificar que en Roser me diu que no està prohibit el Hamilton i que se segueix fent igual com ha contat na Virgínia, tot i que encara no tan sovint. Així que tot i ser una pràctica tan agressiva, no està prohibida, però es segueix fent. Així que res, moltíssimes gràcies, Virgínia.
Gràcies,
una abraçada forta.
Adéu. Adéu. Una abraçada. Adéu.
Ultravioleta.
Ai, Aina, avui me dus una protagonista. Amem, no me diguis que és la Karina.
Per favor. Però ves alerta amb el que desitges, qualque dia t'arribarà. Jo te proposo que endevinis tu mateixa qui és l'ultravioleta d'aquesta setmana.
Ser presidenta de la Comunidad de Madrid no es fácil porque la prensa empieza a rebuscar en tu pasado y claro, te saca cosillas, que si la púnica, que si Lezo, que si unas cremas. Yo también tengo un pasado polémico. No, no me refiero a lo de mi familia con Aval Madrid. Sí, bueno, hice una llamada a Aval Madrid, pero fue nada, si fue casi una perdida, un llamacuelga, un me acuerdo de ti, a ver cuándo quedamos. Eso es una chorrada, eso es como si vas a un buffet libre y te guardas cosas en el bolso. Que sí, que mi familia obtuvo un crédito en condiciones ventajosas por parte...
Bueno, m'has duit en Joaquín Reyes.
No, t'he duit a Isabel Díaz Ayuso. Ah. Joaquín Reyes és qui l'està ara interpretant. Sabem que la gestió de la pandèmia a la Comunitat de Madrid no és allò que diríem exemplar. Ah. Hem de recordar també que el nostre concurs... La gran desescalada.
Ara haurem de tornar a la gran confinada.
La gran desescalada, sí, persones. Han de fer persones de Palma.
Les, les grandes barriades.
Madrid anava sempre a les darreres posicions, com ara són canals, cancapes, que han perdut, estan perdent ara mateix. Però és que la presidenta d'aquesta comunitat ens deixa titulars dia sí, dia també.
Que vamos, que la lia parda.
Pensàvem que enyoraríem el nostre estimat Rajoy, els seus peculiars mètodes d'elecció de batles, els seus finals de cita, però no, gràcies de esa fortuna tenim la Isabel.
Souvenirs, novedades, artículos de conya, souvenirs, conyas marineras.
És una persona que...
És a dir, podria ser un personatge fixo de la Picolíssima.
Per exemple. Mira, és tan, tan prota, no ultravioleta, tan prota, que li han regalat fins i tot un rap. Escolta, Sara Socas.
Ayuso, solo puedo estar a favor de que cada día cometas un nuevo error. Yo también lo hago, así que no pidas perdón por generar conflictos y ninguna solución. Todos los niños van a contagiarse de coronavirus, pero al menos podrán contar contigo. El invierno es un infierno, tú les darás abrigo. Ser generosa, tu valor más positivo. Está bien.
Tot això improvisat, pim pam.
És una rapera molt de renom, Sara Socas. I mira, també te la podria haver duit una secció d'aquesta especial de senyores que canten.
Ah, mira, l'hauràs de duir, n'hi haurà més.
Sí, molt probablement. Sí. Ara va. Veus? El públic ho demana. El públic està ara mateix aquí als estudis.
Però podré cantar jo també.
Clar, evidentment, si ho fas, encara que no te deixi. El que sí que et duc per posar fi a aquesta secció és un altre tema dedicat a la nostra protagonista d'avui. No és una senyora que canta, és l'humorista Álvaro Carmona.
Queridos hermanos, queridas hermanas, nos hemos reunido para honrar hoy aquí a la mayor divinidad que ha conocido la ciudad de Madrid. San Isidro, tu momento ya pasó en la capital. Madrid tiene una nueva patrona que adorar. Lectura del Santo Evangelio según Santa Isabel. Es palabra de Ayuso. Todo el mundo en pie.
A mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo.
Un flow diferent al que has escollit avui, Aina.
Som una caixa de sorpreses.
Ja. I amb aquest rap d'en Álvaro Carmona ens acomiadam avui d'aquest programa de dones. Avui en Iker Hernández de la tècnica.
Mateo, te'n recordes que van dir que diríem també?
Iker Hernández Mateo. Nom, con nom patern.
Reivindicant.
I con nom matern, reivindicando las madres que nos parieron, no? Aina Núñez.
Fins dimecres que ve.
Fins dimecres que ve. Avui també, una Victòria Morell al vostre servei. Una abraçada i fins sempre. Social. No soy alguien cualquiera, soy alguien especial, bendecida por un ser supremo, José María Aznar. Soy perfecta y divina como la Capilla Sixtina. Las dos sin un fallo, nos mires por donde nos mires, las dos hechas por Miguel Ángel, en mi caso Rodríguez. Pero siempre que me equivoco lo admito de forma abierta y digo:
reconozco mi error, fiarme de la izquierda.
Lo reconozco, fallamos en sanidad.